Tarragona, 100.6.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. El papa Francesc ha mostrat una vegada més la seva proximitat amb un país que pateix la violència des de fa anys. Es tracta d'Ucraïna. En la pregària del Regina Celi del diumenge de la Divina Misericòrdia, el pontífex va dedicar unes paraules al drama que viu aquest país. Recordem que 1 milió d'ucraïnesos van ser desplaçats per la greu situació que encara perdura. I a tots aquells que es queden en terres colpejades per hostilitats que han causat ja diversos milers de morts. Recordant que els afectats són principalment gent gran i infants, el Sant Pare ha sentit l'urgència de promoure una ajuda humanitària, una col·lecta, per tots ells el proper diumenge, dia 24 d'abril. En el seu missatge va convidar els fidels a unir-se amb una contribució generosa a aquesta iniciativa, un gest de caritat que, a més d'alleujar els sofriments materials, vol expressar a Ucraïna la seva personal proximitat i solidaritat, també la de l'Església. El Sant Pare desitja vivament que això pugui ajudar a promoure sense retards i posteriors a la pau i el respecte al dret en aquella terra tan provada. La recollida de fons i la seva gestió serà realitzada pel Consell Pontifici Cor Unum, que es dedica a la promoció humana i cristiana. Escoltem ara la glossa setmanal d'aquest diumenge de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Aquesta setmana ens parla de la jornada de les vocacions natives.
Déu vos guard. Des de fa 53 anys, l'Església celebra en aquest diumenge, anomenat del Bon Pastor, la jornada per les vocacions natives, que amb aquest o amb altre nom i diferents lemes es proposa conscienciar-nos de la importància que sorgeixin vocacions pròpies en els països de missió. De fet, l'expressió països de missió ens remet a un passat de fa segles en què la generositat de molts joves de famílies europees feia que anessin a llocs llunyans per a treballar-hi pel Regne de Déu, anunciant l'Evangeli i ajudant al desenvolupament integral de la població. Això ha canviat. Continuen sent molts necessaris els missioners, però des de fa anys hi ha hagut un cert tomb estadístic. Països com Bèlgica i Holanda, que tenien moltes vocacions sacerdotals i missioneres, experimenten una forta crisi, mentre que el Tercer Món creixen les ordenacions sacerdotals, així com també el nombre de catòlics. A l'Àfrica, en els 10 últims anys, la població del continent ha crescut un 24% i la dels catòlics un 41%. A l'Àsia, la demografia ha augmentat un 10% i els catòlics un 20%. Això determina que a vegades siguin vocacions d'aquests països les que venen en ajuda de parròquies de la vella Europa. Qualsevol que sigui el nombre dels que s'ordenen, més a prop o més lluny, la pregària de Jesús a l'amo dels sembrats que envia sembradors als seus sembrats, com s'escriu a l'Evangeli de Sant Mateu, sempre serà actual, com també ho serà la forma en què es manifesten aquestes crides vocacionals. El tema d'enguany de la jornada diu «Admire amb passió». Es refereix a la mirada de Crist, que és forta, apassionada, plena de misericòrdia. Això ho experimenten els qui fan el pas. El papa Francesc demana a Déu per aquesta ocasió. Concedeix-nos comunitats cristianes vives, fervoroses i alegres, que siguin font de vida fraternal i despertin entre els joves el desig de consagrar-se a tu i a l'evangelització. Com podem ajudar que això passi? Resant per les noves vocacions i sostenint econòmicament els seminaristes. Alguns necessiten una beca d'estudis per a sostenir-se. Arriben al seminari sense res al damunt, excepte una vella maleta amb una mica de roba i un parell de sabates. Però porten una il·lusió meravellosa de donar-se. De nosaltres depèn que puguin complir amb aquest somni de servir l'Església i la humanitat. Adéu-siau.
És el moment ara d'escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge, dia 17 d'abril, el quart diumenge de Pasqua. En aquest diumenge del Bon Pastor escoltarem un fragment molt breu del capítol 10 de l'evangelista Joan, versets del 27 al 30.
Jesús es passejava pel recinte del temple, sota el pòrtic de Salomó. Llavors els jueus l'envoltaren i li digueren:
fins quan ens tindràs en la incertesa? Si ets el Messies, digue'ns-ho obertament.
Jesús els respongué:
us ho he dit, però no ho voleu creure. Les obres que jo faig en nom del meu Pare donen testimoni a favor meu, però vosaltres no creieu, perquè no sou de les meves ovelles. Les meves ovelles escolten la meva veu. Jo les conec i elles em segueixen. Jo els dono vida eterna. Mai no es perdran i ningú no me les arrencarà de les mans. Allò que el Pare m'ha donat val més que tot i ningú no podrà arrencar res de les mans del meu Pare. Jo i el Pare som un.
I com sempre ens acompanya el comentari de mossèn Joan Magí, que és el president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El 17 d'abril arribem al quart diumenge de Pasqua. Sempre que llegim la paraula de Déu o l'escoltem reunits per a llegir-la, compartir-la i comentar-la, tenim l'oportunitat d'experimentar l'amor diví que creix entre nosaltres.
La paraula s'encarna perquè Déu ens estima. Déu ens parla perquè puguem sentir, veure, tocar i contemplar la paraula de la vida que s'ha manifestat en Crist. I nosaltres, cridats a la comunió amb Déu i entre nosaltres, hem de ser anunciadors d'aquest to.
A partir de la comunió eclesial, podem ser testimonis de la bellesa del trobament amb la paraula, revifant entre nosaltres el trobament personal i comunitari amb Crist, paraula de la vida que s'ha fet visible, com nosaltres som visibles.
En l'exhortació Verbum Domini del Papa Benet XVI hi llegim: per tant, l'amor al proisme, arrelat en l'amor de Déu, ens ha de tenir constantment compromesos, personalment i com a comunitat eclesial, local i universal. Diu Sant Agustí: la plenitud de la llei i de totes les escriptures divines és l'amor. Qui creu, doncs, haver entès les escriptures o alguna part d'elles, i amb aquesta comprensió no edifica aquest doble amor de Déu i del proisme? Encara no les ha enteses.
En la primera lectura podem veure i contemplar com s'anunciava el do de la paraula rebuda.
El llibre dels Fets dels Apòstols ens presenta Pau i Bernabé proclamant la paraula a la sinagoga d'Antioquia de Pisídia. Jesús es val de la seva veu per a parlar als jueus allí reunits. Hi ha qui escolta i qui no escolta, qui està a favor i qui està en contra, però la paraula no s'atura i trenca la frontera de les diferències religioses. La paraula s'escampa d'altres pobles i la resposta de la fe l'acompanya com a fruit.
A la segona lectura trobem l'experiència de fe d'un cristià que celebra el diumenge en comunió d'alegria.
L'autor del llibre de l'Apocalipsi ens ofereix la seva experiència de camí al costat de Jesús. Ens posa al mig de les multituds de totes les nacions, tribus, pobles i llengües reunits, drets davant l'anyell. Mirant-los, aprenem a teixir el vestit nupcial, blanc i festiu, que ja ens vam preconitzar en el baptisme. Aquells rams i palmes d'abans de la passió ara es manifesten victoriosos. El nostre seguiment és encertat. La nostra comunió no té fronteres.
El text de l'Evangeli ens convida a participar entre nosaltres mateixos de l'amabilitat i satisfacció harmoniosa de la veu de Jesús en les nostres.
En el text de l'Evangeli de Joan, escoltem Jesús, el bon pastor. És bonic conèixer la seva veu. És bonic sentir-ne en la veu dels qui proclamen les lectures. Jesús ens dona la seva vida i ens ensenya a no perdre-la. Jesús ens ensenya a trobar-nos amb tothom qui el segueix, estimant-nos en totes les nostres realitats, reconeixent que tots els qui el seguim formem la seva església. Jesús ens reconeix a tots com a do del Pare.
I obrim ara el bloc informatiu. Us expliquem que Vic ha acollit una jornada interdiocesana del clergat amb més de 450 preveres i diaques de les 10 diòcesis catalanes. La jornada ha tingut lloc en el marc de l'any Sant de la Misericòrdia i en la commemoració del centenari de la mort del doctor Josep Torres i Bages, bisbe de Vic.
El primer acte de la jornada es va celebrar al Teatre L'Atlàntida, on hi van haver els parlaments i on es va estrenar un vídeo biogràfic sobre el doctor Torres i Bages. El cardenal Benjamín Ostella, prefecte de la Congregació per al Clergat, va impartir una conferència tot fent-se ressò de les catequesis i les homilies del papa francès, subratllant la importància dels preveres com a anunciadors de la misericòrdia de Déu. Seguidament, l'Eucaristia es va celebrar a la Catedral de Sant Pere de Vic. En la salutació inicial, el bisbe de Vic va dir que el doctor Torres i Bages és un exemple de comunió amb el papa, de la romanitat que sempre ha expressat l'Església a Catalunya i que la presència conjunta de l'Episcopat català en l'acte és un reconeixement al seu servei heroic a l'Església, a la seva gran generositat amb els necessitats i a la capacitat de diàleg amb la cultura del seu temps. Aquesta trobada del clergat català s'ha celebrat en continuïtat amb d'altres, també convocades pels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense. La del 2009, per exemple, es va celebrar a Tarragona, coincidint amb els 1.750 anys del martiri del bisbe Fructuós i els diaques Auguri i Eulogi. I l'any 2013 va ser a Poblet amb motiu de l'any de la fe.
I una altra trobada, en aquest cas, la de professors i mestres de religió de Catalunya, que ha acollit fa poc Barcelona. Una trobada que cada any organitza conjuntament el Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament a Catalunya amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
L'acte va incloure prop d'una desena de tallers i va comptar amb la presència del president del Consell Escolar de Catalunya, Lluís Font, en representació de la consellera d'Ensenyament. Font va exhortar els docents a sembrar l'esperit crític en els seus alumnes. També hi va assistir el director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell, el secretari general de la Fundació Escola Cristiana, el pare Enric Puig, i el bisbe encarregat del Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament, Monsenyor Jaume Pujol. La jornada va arrencar amb la conferència del delegat de la Companyia de Jesús a Catalunya, el jesuïta Llorenç Puig, amb una ponència sobre els reptes de la Laudato Si a nivell personal, cultural i social. La jornada es va completar amb una vuitena de tallers i l'espectacle musical Misericòrdia, el secret dels 10 manaments, a càrrec de Peyo Sánchez, Xavier Morlans i Antoni Olaf. La celebració de l'Eucaristia va cloure la desena trobada de mestres i professors de religió.
I tanquem aquest bloc informatiu amb el pelegrinatge que l'arxiprestat del Tarragonès Llevant ha fet a Reus amb motiu de l'any Sant de la Misericòrdia.
Més d'un centenar de persones de l'arxiprestat del Tarragonès Llevant van fer el pelegrinatge al santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus, on hi van celebrar l'Eucaristia. Presidida pel vicari episcopal mossèn Joan Miquel Bravo per a rebre la gràcia jubilar en la seva anual trobada de parròquies. La trobada va començar al matí amb la visita del Centre Modernista Pere Mata de Reus i tot seguit van iniciar un recorregut per a altres cases modernistes de la ciutat. També van poder visitar les parròquies de Sant Joan Baptista i la Prioral de Sant Pere. Per la tarda, després de dinar, mossèn Estanislau Figuerola, diaca i coordinador del jubileu a l'arxiprestat de Reus, va presentar les tres fundacions d'església a la ciutat de Reus que treballen en obres de misericòrdia, com és la Fundació Pont i Gol, mossèn Frederic Vara i la Casa de Misericòrdia.
Aquesta setmana s'ha presentat a Barcelona el primer documental a Catalunya que aborda la qüestió de la classe de religió a les escoles. Es tracta d'un projecte apadrinat per la Federació de Cristians de Catalunya que ha comptat, entre d'altres, amb el patrocini de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. Avui podem escoltar-ne un fragment, un abans d'aquest documental.
Fa uns anys, en el nord d'Europa, a mesura que es anava descristianitzant, anaven augmentant els suïcidis, és a dir, el no trobar sentit a l'existència. Per tant, no val la pena de continuar vivint, sobretot si et trobes amb dificultats. En canvi, la dimensió religiosa t'ajuda a afrontar aquestes coses.
Jo crec que és una absurditat intentar contraposar ciència i religió. Entre altres coses, perquè la ciència té com a finalitat explicar-nos com és el món. Però la religió té com a finalitat preguntar-nos quin és el sentit de la vida humana en el món. Què hem vingut a fer?
La Constitució espanyola, com la Constitució de molts països occidentals democràtics.
I amb motiu d'aquesta presentació que ha tingut aquest lloc aquesta setmana, a l'espai de l'entrevista via telèfon tenim a l'impulsor d'aquest documental, que també és professor de religió. Ell és Ignacio Díaz. Benvingut.
Hola, què tal?
El documental es titula Hem perdut l'Oremus. Per què aquest títol?
Bueno, és més una pregunta, eh? És que Hem perdut l'Oremus. Hem perdut l'Oremus. I una miqueta, doncs, per intentar captar l'atenció, no?, sobre la situació de l'ensenyament de religió en general a les escoles catalanes, perquè em sembla que anem una miqueta desorientats i per això, doncs, volíem posar aquest títol una miqueta que cridés l'atenció.
Mm-hmm. I quin és el principal objectiu d'aquest curtmetratge?
El principal objectiu és intentar, d'alguna manera, normalitzar l'ensenyament de religió a les escoles. Moltes vegades es posa en qüestió de si hi ha d'haver religió a l'escola, si no. Jo penso que hem de fer, de la mateixa manera que durant molts anys ha fet un procés de normalització de la llengua després de viure, doncs, el franquisme, doncs potser ara ens toca també intentar buscar la manera de normalitzar aquest dret fonamental que tenen els pares i que d'alguna manera serveix perquè els nens entenguin les arrels profundes de la nostra cultura.
També dèiem abans que la presentació, que vostè també és professor de religió, no? Que des de la seva pròpia experiència, què creu que aporta l'assignatura de religió als alumnes?
Clar, nosaltres el que, com a professors, el que ens trobem, sobretot a les escoles públiques, és que de vegades som com extraterrestres, no? Sembla com que vinguem a explicar coses que no tenen res a veure amb la nostra cultura, amb la nostra societat, amb la persona. I clar, la classe de religió, o millor dit, el cristianisme a Catalunya porta pràcticament 2.000 anys. I no es pot entendre la nostra cultura si no es té uns coneixements bàsics, no, del cristianisme. Per tant, crec que l'ensenyament de religió a l'escola no només té aquesta dimensió cultural, però també, doncs, té aquesta altra dimensió que seria més existencial i més ètico-moral, no?, d'ajudar els nens a desenvolupar la seva dimensió espiritual, segons el que vulguin els pares. Això sempre, no? Nosaltres, com a professors, ajudem els pares, fem una funció subsidiària, col·laborem amb els pares, i són ells els que tenen aquest deure i aquesta obligació, i nosaltres els intentem ajudar.
El projecte, el documental, compta amb diverses entrevistes a diverses personalitats del món social, cultural. L'arquebisbe de Tarragona és un d'ells, monsenyor Jaume Pujol, que és doctor en Ciències de l'Educació, però també en Francesc Torralba, una mestra de religió d'una escola pública, o el pare Abat de Montserrat, entre d'altres. Quantes persones hi participen en total?
D'entrevistat, si no recordo malament, eren uns 7. No, 7 persones. 5 que hem considerat experts, no, en la matèria, i després hi ha un parell, doncs, que no estan tan directament relacionats amb l'ensenyament de la religió o amb el tema religiós, però que sí que tenen a veure d'alguna manera.
I quina ha estat l'aportació de tots ells?
Bueno, jo crec que en general tots ells han vist que aquest tema era interessant, perquè a més és actual. Cada any trobem, normalment quan arriba el moment de preinscripcions, de matrícules, doncs el mateix debat, si hi ha d'haver religió a l'escola pública o no ha d'haver religió. I tots, jo crec que en general han vist que era una qüestió important i interessant, i tots jo crec que estan bastant d'acord amb la qüestió de reconèixer que com a mínim s'ha de respectar aquelles famílies que vulguin que puguin rebre l'ensenyament de la religió a l'escola.
Aquest documental es presenta a Barcelona. Es presentarà en algun lloc més? S'ha previst? Com funciona?
Ara no està previst. Home, la nostra voluntat i el nostre desig seria que es presentés a tot arreu. El que passa que també hem de veure quina és la resposta, no?, de la gent. Nosaltres estem, ens oferim ja des de la Federació de Cristians de Catalunya per presentar-lo allà on sigui, allà on calgui.
I per tant, la gent com podrà accedir-hi amb aquest documental? Es publicarà en DVD? Hi haurà...
Sí, ara la nostra idea és fer una tirada gran de DVDs i sobretot demanar la col·laboració dels bisbats perquè ens ajudin a difondre'l, no?, a les escoles, a les parròquies, als professors de religió. De fet, el senyor arquebisbe de Tarragona ja ha mostrat el seu interès per adquirir DVDs i per fer-los arribar a les parròquies, i bueno, és qüestió de que jo confio molt en amb aquesta xarxa que tenim a l'Església, no? que són els bisbats, per difondre aquest missatge que és tan important, no? Que ve a ser, en resum, no? Doncs, potenciar el coneixement o la normalització del centre de religió en aquestes dues dimensions que comentava anteriorment, no? La vessant més cultural i la vessant més del desenvolupament de la dimensió espiritual dels infants.
Doncs recordem que també hi ha un web a disposició de doncs, qui vulgui visitar-lo, és l'oremus.cat, també present a Facebook i a Twitter. Per tant, de moment la gent pot entrar, pot veure un petit tràiler, que és el que hem escoltat fa uns moments. Ignacio Díaz, impulsor del documental Hem perdut l'Oremus, i professor també de religió, gràcies avui per acompanyar-nos a l'espai de l'entrevista del programa El Campanar.
A vosaltres, per confiar.
Adéu-siau. Fem ara un repàs als actes que hi ha programats per aquesta propera setmana amb la Montse Sabater.
Comencem pel diumenge 17 d'abril, amb la trobada arxiprestal de cristians de l'Alt Camp. Comptarà amb una reflexió sobre la butlla del Papa Francesc amb motiu de l'any sant de la Misericòrdia i un concert a càrrec del grup Canta la teva fe. Tindrà lloc a la parròquia de la Mare de Déu del Lledó de Valls i organitza l'arxiprestat de l'Alt Camp. També pel que diumenge, la reflexió sobre el tema Santa Teresa i Jerónimo Garcián, a càrrec de mossèn Xavier Segura. La reflexió va precedida del res de vespres. Tindrà lloc al monestir de Sant Josep i Santana, al convent de les Germanes Carmelites Descalces, al carrer del Carme, número 2 de Tarragona, a 6:45 de la tarda. També per aquest diumenge, la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i Jornada de Vocacions Nadiues, amb el següent lema, Admira amb passió, organitzades conjuntament per la Conferència Episcopal Espanyola i Obres Missionals Pontifícies. I per últim, per aquest diumenge 17, la Set de Déu, sobre el tema Cristians perseguits, viatge a l'horror de l'Estat Islàmic. Amb el següent horari, a 6:45 de la tarda, l'Eucaristia a la Capella Major del Seminari. A 6:45 de la tarda, la formació i testimoni a càrrec del jove periodista Jaume Vives, director del documental Guardianes de la Fe. Tindrà lloc al Centre Tarragonense El Seminari, al carrer de Sant Pau, número 4 de Tarragona, a 6:45 de la tarda, i organitza la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut. I passem al dilluns 18 d'abril, amb un sol acte, la taula rodona, la misericòrdia exercida des de les religions a la ciutat de Reus. Intervendran membres de tres religions, el cristianisme, el sikhisme i l'islam. Tindrà lloc a l'auditori de la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia de Reus, al Raval de Robuster, número 34, a 9:15 del vespre. I això és tot.
Gràcies, Montse. Doncs si voleu més informació d'aquests actes, els podreu trobar al web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és www.arqtgn.cat. I al programa d'avui comptem amb la secció Els punts de vista, a càrrec del pare Pere Cardona. Ell és caputxí i delegat diocesà de Vida Consagrada. Avui ens parla de la por.
De tant en tant em pregunto per què o de què tenim por avui els catòlics de casa nostra. En honor a la veritat, hem de dir que la por ve de lluny. Oi que recordeu aquell verset de l'Evangeli de Sant Joan que diu: els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por als jueus. La por sempre ve de fora, per por als jueus. La por s'apodera de nosaltres quan en el nostre cor hi ha alguna cosa més important que Jesús el ressuscitat. Ja sé que no es pot generalitzar i posar tots els cristians catòlics en el mateix sac. Hi ha testimonis valents que no amaguen la seva fe i el seu amor a l'Església i confessen que són cristians. La por als jueus, que diu l'evangelista, avui es podia traduir per la por a què diran? O dissimular com a catòlic o passar de puntetes davant dels problemes per haver de pronunciar-se. O també fer servir l'argument de la tolerància. O confondre voluntàriament la prudència per la por. O potser el més fàcil i menys comprometedor és mirar cap a un altre costat. I pensar que un dels dons del ressuscitat a la seva església és el no tenir por. No tenir por al mal, ni el que ens puguin fer per causa de l'Evangeli. Sempre anant amb la veritat per endavant. La vida de cada dia ens dona alguna oportunitat de ser testimonis de veritat. Aquí ve a tom un exemple. El de les quatre religioses de la Caritat, de la Mare Teresa de Calcuta, assassinades a Àsia, a Iemen. Elles, malgrat el perill que les amenaçava, van continuar fent el que feien cada dia, servint els ancians i malalts que tenien sota la seva cura. Vaig llegir una informació en la qual deia que van morir amb el davantal posat. Això no és una banalitat. Per un religiós o una religiosa, portar el davantal significa treballar. I a elles els van atrapar amb el davantal posat. Feien el que feien cada dia. Volien dir que estaven en una actitud de servei. I com que en el seu cor el més important era Jesús, el qual servien en els seus pobres, no van tenir por. Si haguessin tingut por de fora, haurien fugit segurament, que ocasions segur que en van tenir. Però els pobres, Jesús, ocupava els seus cors. Grans exemples per a nosaltres, però això no és notícia per al món. I ho dic en el sentit que té la paraula món per a l'evangelista Sant Joan.
Doncs per avui això és tot. Gràcies per seguir-nos, per escoltar-nos. Tornem amb més programa la setmana vinent. Que vagi molt bé. A reveure. My discotheque, Juliet, teenage dream. I felt it in my chest, so she loved.